La política municipal té moltes visions i opinions. I aquí les debatem totes. Parlem-ne. Cada setmana analitzem tot el que passa a l'Ametlla de Mar de la mà dels portaveus i regidors del plenari municipal. Els dimecres a les 10 del matí, la política és la protagonista al Parlem-ne, a la Cala Ràdio. Salutacions, una setmana més al Temps de la Política, a la Cala Ràdio. Benvinguts al Parlem-ne. Temps avui per a Compromís per la Cala, aquesta formació municipal que compta amb els regidors Antoni Espuny i Maria Marçal. Senyor Espuny, senyora Marçal, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Un dimecres més analitzant la política local. També benvinguda en aquesta nova temporada, Maria Marçal, que ja encara no ens havíem trobat aquí a la Cala Ràdio. Molts temes per repassar al llarg d'aquests pròxims 45 minuts, on, com sempre, doncs, analitzarem des de la mà dels portaveus de Compromís per la Cala l'actualitat municipal, la visió política. El novembre és un mes, sens dubte, d'àmbit econòmic, perquè entenem que des de l'Ajuntament ja s'està treballant en la confecció dels pressupostos per al pròxim 2017, que s'han d'aprovar a final d'aquest mes. Abans d'entrar en directe, així ens ho explicava també el regidor d'Hisenda, Antonio Espuny. Com està tota la qüestió econòmica del consistori?
Home, la qüestió econòmica del consistori, va, anem fent tot el que podem. Però bueno, ara la feina més immediata és preparar els pressupostos pel 2017, que s'han d'aprovar, com ben bé has dit, abans de que s'acabi el mes de novembre. Hi ha 30 dies d'exposició pública i una de les condicions que ens van ficar quan se'ns va concedir els crèdits ICO de l'Estat és que els pressupostos tenien que estar aprovats abans de que s'acabés l'any, en aquest cas l'any 2016. Llavors són 30 dies d'exposició pública i aprovant-los a últims de novembre, a últims de desembre quedaran aprovats definitivament. Llavors complirem amb aquest requisit de tindre els pressupostos en marxa a primers de gener, perdó, del 2017. I ara estem treballant per més o menys anant-los tancant. Són uns pressupostos que tampoc no hi hauran grans sorpreses, perquè la condició i la situació econòmica d'aquest Ajuntament, que hem anat explicant any rere any i mes rere mes, pues, bueno, no dona per alegries, no dona per a grans inversions, i el cert és que encara no han sortit les subvencions del PAM i del PUIX, i per tant no podem incloure tot aquest seguit d'actuacions que tenim previstes tan pront puguin sortir aquestes subvencions. Actuacions que l'Ajuntament ja té amanit en projectes i en pressupostos valoratius d'aquestes possibles obres.
Per tant, uns pressupostos que estan encara condicionats, diguem-ne, d'alguna forma, també a aportacions econòmiques que no siguin exclusivament d'impostos municipals, sinó que provinguin doncs de subvencions o de plans, diguem-ne, com el PUOSC o com el PAM de la Diputació.
Sí, sí. Bàsicament és això, vull dir, el que és el pressupost ordinari de l'Ajuntament, que són els impostos i els ingressos que venen a través dels impostos i les taxes i l'aportació de l'Estat, això se n'anirà pràcticament a pagar el que és el funcionament de l'Ajuntament i sobretot a pagar el que és la residència, que són 400 i pico mil euros, més altres partides que ens van sortint, després si convén parlarem de la última. I llavors el resto, tot el que són inversions, l'Ajuntament en aquest cas ja en la situació que ens trobem pues, està penjat de que ja surtien aquestes subvencions i tal com t'he dit tenim un seguit d'actuacions previstes que van des de l'actuació en determinats peatonalització, que ja ho vam estar explicant, peatonalització de determinades zones del casc antic del nostre poble, fins a determinades actuacions tant a les urbanitzacions com a la zona esportiva. No? Tenim una sèrie de propostes preparades i llavors la inversió que farem serà, si hi ha inversió des de l'Ajuntament, serà gràcies a aquestes subvencions, perquè els recursos de l'Ajuntament s'entenen que anar pràcticament al 100% a pagar les deutes que tothom sap que hem trobat. Uh-huh. I si vols ja t'explico la...
Ara entrem en detall perquè entenc pel seu comentari que hi ha algunes novetats també en els àmbits judicials, podríem dir-ne.
Sí, no, aviam... Ja sé que la gent i un vi del poble em va trobar, em diu, escolta, no busqueu res més, no busqueu res més, perquè cada vegada que esteu buscant i ja esteu trobant coses i mos assusteu i mos deprimiu una miqueta tots els vins de la Mella. Pues bueno, és que la Vespa de la Pilarica ens van dir que, bueno, que no s'havia pagat, no s'havia estat pagant durant l'any 13, 14 i el 15, perquè nosaltres no sabíem res, un impost, un IRPF que es tenia que haver pagat, que corresponia a la retenció que l'Ajuntament tenia que haver fet dels rebuts d'AXA, que mai s'havien pagat, però que sí que la retenció s'hi tenia que haver pagat a Hisenda, i la notícia ens costa, i la realitat ens costarà als caleros i caleres 490.000 euros, i ara estem esperant que ens comuniquin els interessos per demora, etc, etc. Sort que han pogut pagar, no, hem tingut que manir els diners ràpidament del 2013 i 2014, que se'n van pràcticament a 300, algo més de 300.000 euros, i el 15, doncs, bueno, hem fet unes gestions a Hisenda, aviam si ens pot permetre un fraccionament al pagament, encara no ens ha contestat, esperem que sí, perquè l'Ajuntament, doncs, tan pront hem tingut la notícia i la certesa que això s'hagués tingut que haver pagat el 13 i el 14, en seguida ho han pagat. I llavors, doncs, bueno, és el que t'he dit, que anem tapant forats, anem pagant, anem fent el que podem. Al revés, ja li devem bastant menys del que li devíem quan vam començar.
Actual no, Copate.
El Copate, sí. Perdó, el Copate, ara, que sigui ara al revés. Sí. El Copate ja li devem bastant menys. Tothom ens reconeix, totes les administracions i tots els deutors ens reconeix quan parles amb ells l'esforç que saben que estem fent, i que a poc a poc, pues, bueno, anem tancant aquesta deute, i esperem, pues, que per l'any que ve poguéssim tindre-la tota tancada, totes aquestes flecos, totes aquestes deutes, i llavors sí que podrem pensar i mirar, aviam si aquests recursos que ara els estem destinant a pagar aquestes deutes que ens van sortint i que vam trobar en molts de casos atrasats, tipus Copate, tipus la llum de la Fexa, que devíem, no sé si eren 330.000 euros, quasi 60 milions de les antigues pessetes, ara ja devem 100 i poc, i espero abans de que s'acabi l'any, o si no, a primers de l'any que ve, el mes de gener, poder ja liquidar. Han pagat també una part important de la sentència de la residència de les gestions que tenia Idea, que també va ser un conveni que ells van firmar, que no van pagar
del primer projecte, parla
exacte, sí, 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 de la primera adjudicació de l'explotació. I bueno, han pagat 300.000 euros, crec recordar, abans de l'estiu, va ser al voltant del maig, juny. I ara ens queda un altre tram, se'n va als 200, no arriba a 300.000 euros, se'n va als 200 i algo, 220, 230, que esperem, si no passa res, pues, a primers de l'any que ve, poder-li ja fer un pago, i si no tot, pues, una part important per poder també donada per saldar. I ara, pues, estem mirant ja ho estem analitzant, i sembla ser que podrà ser possible. Pues, bueno, tots els treballadors, que l'Ajuntament els deu el 25% de la paga extraordinària encara, d'aquella que va retirar Rajoy. Aquest any els hi van pagar, bueno, l'any passat ja els hi vam adelantar un 25%, aquest any els hi han pagat, ja a primers d'any van pagar un altre 25%, i ara ens quedava un 25%. I si per poc que poguéssim, pues, també se'ls hi liquidarà, i també seran uns recursos que, com que no estaran previstos per l'any que ve, no caldrà ficar-los, ens permetrà, pues, bueno, fer petites actuacions i destinar-los a petites actuacions.
Clar, senyor Espuny, perquè parlem de condicions econòmiques, parlem de pagaments de factures a proveïdors, parlem de reconeixement de sentències i pagament d'aquestes sentències, que clar, són diners que sense haver de fer front a impagaments passats o a sentències judicials, entenc que es podrien destinar directament a la gestió municipal, sí, o a inversions al municipi.
Sí. Sí, 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 és que és això, és que és, bàsicament és això, vull dir, si ens podem treure estos pràcticament entre unes coses i les altres, estarem parlant d'uns 2 milions d'euros que pagarem, haurem pagat en un any i poc, fiqui-li 2 anys, va, fiquem... Llavors, estos 2 milions d'euros, si no haguéssim tingut que pagar totes aquestes factures i sentències que, motivades per aquesta mala gestió, i sempre ho hem dit, mala gestió econòmica, doncs, bueno, s'haguéssim pogut destinar a fer actuacions al poble i al poble s'haguéssim doncs, vist més coses, s'haguéssim vist més carrers arreglats, s'haguéssim vist més cuidat, no? Que tot i això tenim que agrair a la gent que s'esforça dia a dia amb els pocs recursos i a la poca gent que hi ha, doncs, de poder tindre, i a vegades també poder tindre el poble mínimament arreglat, que és el que intentem, i també ens agradaria fer unes actuacions més directes i més continuades, sobretot a les urbanitzacions. Som conscients de les mancances, som conscients de la situació en què es troba, i torno a repetir, si no passa res per l'any que ve, penso que els plantejaments poden ser diferents.
És bastant frustrant això, no? Que sàpigues que podries tindre recursos per a fer aquestes millores que diu l'Antonio i els hem de destinar, pues, bueno, hem de pagar tantes coses que te frustra, no? Et frustra, sí, és molt lamentable.
De cop i volta que hagués ja preparat uns diners per fer algun tipus de liquidació i tal, i alguna reducció de deute, i que et vinguin i que et diguin, escolta, que devem 490.000 euros. Devem 490.000 euros, sí, devem 490.000 euros de l'IRPF, i ningú se n'havia enterat i ningú va dir, perquè Hisenda en aquest cas és bastant intransigent, la gent ho sap, vull dir, Hisenda no se anda con chiquitas, ell quan se li deu algo tu li has de pagar, i no li vingués a negociar si t'ho pagaren en 3 mesos, en 6 mesos o en 20 mesos. Tu, si tens una deuta tributària, espavila't, paga, perquè el recàrrec, i si ells t'avisen ja te fiquen un 50% de recàrrec, i eren 490.000 euros, i si mos haguessin ficat, o sigui, no haguessin pagat i haguessin esperat que ells mos haguessin avisat de dir, ei, aquí teniu aquesta deuta, estos 490.000 euros s'haguessin transformat pràcticament en 800.000, 700, són 500 més un 50%, 750.000 euros. I nosaltres vam prendre la decisió ràpidament a l'alcaldia, a l'alcalde, dir, Jordi, això paguem-ho, aunque anéssim malament, paguem-ho, perquè si ens ho reclamen ells, saps que serà un 50% més. I ara estem esperant que els interessos segur que ens reclamaran. El que passa és que els interessos pues ara són uns interessos baixos i la quantitat pues, no seran massa importants.
La qüestió que anava a comentar-li és, ja s'han anat o s'estan pagant algunes parts referents a sentències judicials, però que també un feix molt gros, i sobretot relacionades amb les darreres sentències que han anat apareixent també i que hem anat seguint al llarg dels passats mesos. Què és el que s'haurà de reconèixer en els pròxims pressupostos del 2017? Està clar? Està definit? Encara no?
Sí, no, encara no està definit. Ara estem mirant, l'Ajuntament, clar, té que defensar els seus interessos, té que velar pels interessos de tots els caleros, i d'alguna manera quan se pagui alguna cosa, pues que sigui perquè hi hagi una sentència ferma i que un jutge ho digui. I et ficaré un exemple. Nosaltres, i que va ser aprovat, potser va ser per aquest temps, l'any passat va ser, sí, o a primers d'aquest any. Estàvem disconformes amb el que la companyia d'aigües, perdó, la AFCC, la companyia que de distribució de la llum del poble, que pretenia cobrar-nos aquells famosos 1.200.000, quan vam estar comprovant que els costos dels elements que havien canviat al preu de mercat tenien en el millor dels casos un 50% més, eren un 50% més baixos. Llavors vam estar en negociacions a l'empresa, l'empresa es va tancar en banda, va dir que no volia saber res, que els preus eren els que s'havien estipulat al contracte, un o altre mos ho hauria d'explicar, De fet, el tècnic que va informar favorablement estos preus avui ja no està a l'Ajuntament, ja va tingut un percance, estava implicat junt amb aquesta trama que es va aixecar també al nostre poble. I llavors, bueno, aquesta gent reclamen això, que els hi paguéssim 1.200.000, quan sabem al millor que la inversió en cos van ser uns 600.000, 400, 500.000, 600.000 com a molt, no? Clar, els responsables actuals van prendre la decisió d'anar-me amb un contenciós, perquè vam dir, estem veient que el que anem a pagar és injust, és un robo, al meu entendre és un robo. Si ho hem de pagar, que sigui un jutge que mos ho digui. Que sigui un jutge que mos digui, senyors, vostès van firmar este contracte i aquí no hi ha volta de fulla, sigui injust o no sigui injust, el preu que aquesta gent se'ls hi ha ficat o vostès van acordar al seu moment, no nosaltres, sinó al seu moment, vostès han de pagar. Pues, vale, si ho diu el jutge, ho acatarem, però sense defensar-nos, tindre que pagar una cosa que veus injusta, ens vam negar. L'equip de govern va dir, no paguem. I van passar per ple, uns se van abstindre i alguns van votar a favor. Van votar a favor per lo menos, defensar els interessos de tots els caleros. I no estem parlant 60.000 euros, ni 20.000, ni 30, que també s'haurien de defensar. Estem parlant de 600.000 euros. De que veus que segurament estan... No vull dir la paraula robar, però s'estan apropiant de 600.000 euros de tots els caleros per un sobrecost injustificat d'uns elements de l'alluernat públic, d'unes instal·lacions que han fet al nostre poble. Clar, ho estàs veient, i com que ho estàs veient, has de defensar aquests interessos. Encara no hi ha sentència, no sabem quan sortirà. Quan hi haurà la sentència, doncs, bueno, haurem d'assumir la part que correspon, no? I uh-huh. Estirar el pressupost reflexat aquesta part que toqui, però per lo menos, com he dit, que ho digui un jutge. No ho pagar perquè sí, perquè un dia uns determinats polítics van prendre unes decisions que al nostre entendre eren molt lesives pels interessos de tots els caleros i caleres. I aquests 600.000 euros també se podrien utilitzar per a fer renovació de carrers, aceres, moltes coses.
Inversions en general, correcte, exacte, i projectes futurs. I parlant, tancant el tema dels pressupostos, què hi haurà de diferent respecte als pressupostos que estan en vigent? Sabem que estan pendents una sèrie de comptes econòmiques que podrien arribar, doncs, de diferents plans d'actuació, però també entenem que caldrà veure com s'acaba també gestionant tot el tema de les empreses municipals, tenint en compte que el pressupost municipal acaba sent un pressupost consolidat entre Ajuntament i empreses, tenint en compte que la gestió va fer una reducció molt important el passat any en respecte al seu pressupost, i també tenint en compte que hi ha també la Cala Serveis Municipals i l'empresa Fem la Cala.
Sí, bueno, ara intentarem reduir l'administració municipal, unificarem el que és la Cala Serveis i el CEIP, el que és la piscina, l'unificarem, la comptabilitat s'integrarà, perquè d'alguna manera no cal tindre tantes comptabilitats obertes, i d'alguna manera aconseguirem una miqueta més de racionalització de tot el que és el procés de control administratiu.
Per tant, quedaran, diguem-ne, tres entitats, podríem dir-ne. Sí, l'Ajuntament, sí, pròpiament, sí, sí, sí. La Cala, sí, Gestió i la Cala Serveis Municipals.
La Cala Serveis, sí, uh-huh. Exacte. Això és el que... Vinga, aquest any, si podem, ja ho farem. I llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, la Cala Gestió continuarà, perquè la Cala Gestió ha d'existir per dos motius, perquè encara estem fent les auditories. Primer, l'auditoria econòmica, que ja tenim un esborrany de resultat, que precisament no és el mateix que del que ens diuen els números triomfalistes que presentaven l'anterior equip de govern, que tot eren positius, eren números en positiu, tot eren beneficis, i resulta que el primer esborrany, pues, ja m'ho han donat compte de que hi havia una sèrie de conceptes que estaven sobrevalorats i alguns ni existien. O sigui, hi havia alguns actius que no existien. Ficaré un exemple de dir, escolta, esta parcel·la o aquestes parcel·les de tres cales segona fase, que les havien ficat com un actiu de l'Ajuntament, resulta que, i que ho ficaven com un valor que tenia la cala gestió, resulta que aquestes parcel·les al millor feien mesos, no vull dir un any, a la millor sí, que ja s'havien entregat pues, amb una empresa en concepte de pago d'unes obres. Però ell, la cala gestió continuava comptabilitzant-ho com si fos un actiu encara de l'Ajuntament. I clar, això s'ha pegat a la volta i el resultat, encara no sabem quin és el resultat definitiu, però el resultat és negatiu, segur, segur. I després ja també tenim una altra part de l'auditoria que també està ja prou tancada, que és el que fa referència a quotes, tant de Roques Dorades i Tres Cales i tots els processos que han hagut de passament de quotes als diferents sectors. I ara ens fa falta ja acabar la digestió. Quan ho tindrem, com vam dir, al seu moment farem una exposició pública i explicarem pues, tot el procés, tot el que hem trobat i en la situació que està al nostre ajuntament. Clar, mentre estigui això, pues, la cala gestió ha de continuar perquè encara no podem tancar temes. I després també... tenim que tindre
ja està present... aquí el fred una mica també, els sí, constipats. Sí, sí.
També tenim que tindre present que la cala gestió com a entitat, sí que és el 100% municipal, però la cala gestió ostenta la gestió i la titularitat de tot el patrimoni municipal, tant els pisos del carrer Goya, les parcel·les de Tres Cales, pràcticament tot el patrimoni municipal està...
A nivell urbanístic.
A nivell urbanístic està en mans de la cala gestió. El fet d'eliminar ara, en aquests moments, la cala gestió hauria de suposar una transmissió de la propietat de la cala gestió a l'Ajuntament, que de fet és el mateix, però hauria de suposar. I aquesta transmissió de patrimoni pues, està gravat amb una sèrie d'impostos que ara per ara no val la pena que els gastéssim per este fet, sinó que més val que els guardéssim per unes actuacions més urgentes i més necessàries que poguéssim fer al nostre poble.
Per tant, ja avança que un cop tinguin els resultats definitius d'aquestes auditories, que s'han prolongat molt més en el temps, no sé si per la complexitat també de la documentació o
sí,
perquè s'han vist també...
Sí, perquè part de la documentació se la va endur la Guàrdia Civil i llavors els auditors han tingut veritables dificultats per a poder trobar pues, bueno, la documentació. Hi ha una part que ha quedat orfa de documentació directa. Però bueno, s'ha anat fent en tot el que teníem.
I per tant es presentarà una reunió informativa, també entenc que parlaran sobre gestió municipal i sobre la qüestió econòmica. Si els sembla, tanquem una mica aquest bloc. Hem parlat durant la meitat d'aquest temps sobre aquesta qüestió, però obrim una altra també important, l'urbanisme. I ara apuntava a qüestió urbanística. Com està ara actualment la situació urbanística? Perquè justament fa pocs dies a través de la premsa i li plantejo dues situacions. Parlem del POUM, perquè és la mare, podríem dir, de l'activitat urbanística al municipi. Ara fa pocs dies coneixem a través de la premsa doncs, el malestar que li genera a un dels grups empresarials més importants de la població i que té pes al polígon industrial municipal, un grup tonyinaire, doncs que el POM no li permeti l'anul·lació o que el POM es quedi sense efecte, no li permet doncs aquella ampliació de les instal·lacions que estava ja prevista i que semblava que també estava aprovada ja per la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, una aprovació que s'havia fet també a través dels plenaris en relació a les alçades de les naus del polígon industrial, les creuetes. Clar, això també és un molestar d'una de les empreses, però en general això també dificulta el creixement d'un sector industrial al municipi, almenys durant un temps.
Sí.
Com està la situació urbanística?
Pues, bueno, va madurant. L'Urbanisme ara ens ha enviat un escrit que reconeix les sentències, que reconeix el fet i que d'alguna manera ja ens demana la feina que ja estem fent. I la feina que estem fent és ja preparar el text refós i d'alguna manera mirarem, aviam si pogués ser, i si no farem un ple extraordinari tan pront que tinguéssim tota la documentació, miraríem al proper ple passar aquest text refós. Automàticament també sabem i ja hem negociat de les següents actuacions i el que pretenem és que d'alguna manera i el més ràpid possible, això sí, el més ràpid possible, pues, poguéssim desencallar Tres Cales, primera fase, Roques Dorades i Calafat, i per supost el polígono. Tan pront tindrem este TEC refós aprovat per part d'urbanisme, llavors automàticament em sembla que són dos sectors, en aquest cas seria Roques Dorades i Tres Cales primera fase, ja es podrien donar licències i el polígono també. Llavors a partir d'aquí ja podríem començar a tirar a donar licències.
Clar, li comento el polígon industrial per no parlar només de l'àmbit estrictament d'edificació de vivendes, eh? També
afecta en general
al municipi.
Exacte, això llavors Calafat estaria en una situació una mica diferent, però que esperem que al cap d'un mes o dos poguéssim donar ja els passos necessaris com per a poder aixecar les restriccions de llicències d'obres amb aquestes urbanitzacions i poguéssim, d'alguna manera, hi ha un pas important que els constructors ja els hem explicat moltes vegades, que és una transitòria que permet, mentre no hi hagi clavegueram establert, permet que es puguin donar llicències.
Ara anirem cap aquí.
Estem amb aquesta situació esperançats, torno a dir, perquè les negociacions que s'han portat des de l'Ajuntament en urbanisme pues, estan donant els seus fruits. L'urbanisme també està ens està ajudant en aquest aspecte i assumint aquesta ajuda és assumir el part de la responsabilitat que té amb aquesta desfeta, perquè d'alguna manera qui va aprovar, jo ho vaig explicar el passat Parlem-ne, qui va aprovar definitivament i qui va permetre una mica este desgavell, al final era urbanisme, i era una mica sorprenent, tot i que tota la voluntat i totes aquestes maneres de fer sortien de l'equip de govern anterior, sortien d'aquest ajuntament, però urbanisme en part també tenia o té una mica de responsabilitat, és conscient d'aquesta responsabilitat i ara ens està ajudant per a desencallar el més ràpid possible la situació.
Per tant, en línia amb feina amb aquesta qüestió, parlava de clavegueram, li agafa el tema, ara fa pocs dies es van reunir tant vostè com també l'alcalde amb l'Agència Catalana de l'Aigua, amb els màxims responsables, per també desencallar una situació que és històrica, que no ve d'ara, no ve d'aquest mandat, ve de l'anterior, però des de fa molts anys. No és una qüestió recent, sinó que és un tema històric que arrastra el municipi, que és el tema de les aigües residuals, i en concret amb dos grans temes, o un més petit i l'altre més gran. Per un costat, l'àmbit estrictament del centre urbà, i de l'altre, evidentment, el vinculat amb les urbanitzacions i amb el sanejament d'aquestes urbanitzacions. Si li sembla, parlem primer del casc urbà. Hi ha pendent una obra de connexió de tota la zona que seria a la part de Cala, Ribes Altes, sobretot directament amb la depuradora, sense passar per la zona de la plaça del Canó, evitant així bombaments, per entendre'ns, sinó que fos una acció directa, que està pendent, i està pendent, almenys des de l'última vegada que els hi van dir que executarien les obres, un any. Però això és un tema, ja com dèiem, molt històric.
Sí, sí, sí. D'alguna manera el que els vam demanar va ser això. Escolteu, activeu-ho. No, a més, són unes obres que estaven projectades i que estaven pressupostades. El que passa que al seu moment van tindre problemes per als permisos que tenia que donar autopistes, perquè la canonada passa per l'autopista, pel camí de servei de l'autopista. Al final van arribar a un acord, però tot i que havien arribat a un acord, aquest tema estava parat. Llavors els vam demanar, per favor, activeu-ho, perquè d'alguna manera un poble turístic com el de la Mella no pot estar pendent a l'estiu d'unes, ho hem de dir així, d'unes aulors, tot i que aquest tema sabem que no ho teníem que ficar damunt de la taula, però en part anàvem també per això, per dir, si solucioneu això, solucionarem el tema de les aulors de la plaça del Canó, o gran part del tema de les aulors de la plaça del Canó, perquè precisament se produeixen a l'estiu, en moments puntuals durant el dia passa dos o tres vegades, que és quan l'estació de bombament de la Rambleta envia les aigües a la plaça del Canó. Llavors sabem que hi ha uns gasos acumulats per les tuberies i llavors aquests gasos són els que surten. I potser la volum dura 10 minuts, dura un quart, però se produeixen una situació al mig del poble, ple de restaurants, a l'hora de dinar, a l'hora de sopar, són situacions desagradables. I això s'eliminarà ficant en funcionament l'altra estació de bombament que hi ha a la Rambleta, que ja està feta. Aquestes aigües passaran a l'aparcament de Galetet, la que hi ha dalt de l'estació, que és aquella caseta que ara les portes estan una mica destrossades. Per cert, avui sembla ser que perquè els hi van portar fotos, els hi van dir, escolteu, per favor, arregleu això. I avui no les he vist, el qual vol dir que a la millor ficaran de noves. I llavors d'allí les aigües residuals ja s'enviarien directament, sense passar per la plaça del Canó, ja s'enviarien directament a la depuradora. I per tant eliminaríem tot el que és
part de les altres. El recorregut pel port,
exacte,
dir,
exacte. No? Perquè del port pensa que després puja per la costanera de Sant Roc, se'n va al centre del poble per a després fer cap a l'Alguer, vull dir que les aigües residuals fan un circuit innecessari que d'esta manera podrien anar directament a la depuradora.
Hi ha compromís de dates per a terminis?
Ells ens en van dir, nosaltres els vam insistir molt, vull dir, l'alcalde en aquest aspecte va ser molt pesat, molt insistent, de dir, escolteu, l'any passat vam vindre, ens vau dir que ja que ho faríeu, ha passat un any, no ho fet, sembla ser que no heu fet res, ells ens van donar un plaç de 15 dies per a tindre notícies de com se troba la gestió esta, i que mirarien aviam si abans de l'estiu que ve ho poguessin tindre. Uh-huh. La insistència que els hi van ficar damunt de la taula, que no podem passar un altre estiu, que ja està bé. Jo també d'alguna manera al final de la reunió volia anar a ajudar, a acompanyar a l'alcalde, perquè d'alguna manera és un fet que aquestes reunions a l'Agència Catalana de l'Aigua, al mateix despatx, amb persones diferents, fa 14 anys, i vaig, 14 anys, i vaig anar... vam estar parlant dels problemes de la depuradora, dels problemes de l'Alguer, dels problemes de la plaça del Canó, i al final de la reunió em va sortir del cor i els dic, escolteu, he vingut aquí només per veure si és que s'adelanta, perquè fa 14 anys vaig vindre i pràcticament l'alcalde, en aquest cas en aquell moment teníem l'alcaldia, les mateixes paraules i les mateixes explicacions i les mateixes exigències que l'actual alcalde els ha dit avui, ho van parlar fa 14 anys i no han fet res.
Entenc que amb una gran diferència, que és que el sector urbanístic a Ribes Altes s'ha desenvolupat en aquests 14 anys i en la gran majoria d'urbanitzacions del municipi també han anat en creixement i han aparegut només urbanitzacions.
Ja, exacte,
parlem del tema urbanitzacions, depuradora, una altra paraula que està realment, s'hauria de dir estació de depuració, però un edar, però realment hi ha una necessitat també vinculada amb el que parlàvem a nivell urbanístic.
Sí, sí, sí.
Per poder tancar el cercle del tema de llicències.
El que ens han dit és que aquest any, per l'any 2017, teníem una, segons ens van dir, ens van ensenyar, bueno, no vam poder acabar de llegir, però bueno, ens van ensenyar una fulla, que érem els quarts de tota una llista, que tenien un pressupost, que tenim un pressupost. De fet, els tècnics del Consell Comarcal sí que ens han dit que han rebut una notificació per a que des del Consell Comarcal se contracti una empresa perquè faci un estudi d'on podria anar, quina millor seria la sortida de la zona nord, perquè d'alguna manera s'haurà de fer al seu moment un emissari, però d'alguna manera també s'ha de saber quina solució donem a la zona nord. I això és important. I per què és important? Perquè, per exemple, si s'han de fer noves actuacions urbanístiques i hi ha un cas, en aquest cas és Calafat, que d'alguna manera hi ha una sentència definitiva que imputa als promotors de promocions Calafat, i els imputa com a promotors, i per tant han d'acabar les obres urbanitzadores i per tant han de fer el clavegueram en baixa de Calafat, el projecte i les obres. Clar, el primer que ens van preguntar i els responsables de promocions que han fet diu, bueno, jo començaré a fer el projecte perquè hi ha una sentència definitiva i jo faré la feina, però antefico la sortida a la zona nord, a la zona sur, a l'est, a l'oest, ante la fico, perquè no hi ha un estudi global que digui la solució per la zona nord serà una depuradora aquí. I, per tant, tots els col·lectors de les urbanitzacions han d'estar encarats en aquest punt. no està. Llavors això ens han dit que durant el 2017 s'encarregarà aquest estudi, tindrem aquest estudi i a partir d'aquí se plantejarà una solució tècnica. Quan tinguéssim la solució tècnica plantejada, llavors sí que podrem desenvolupar els diferents projectes de clavegram de les diferents urbanitzacions, perquè ja sabrem on ha d'anar.
Esperem que aquest tema, que no és estrictament de competència municipal, i no, que les autoritats municipals fa molts anys, 14, inclús més, entenc, que hi van darrere i ara amb més insistència, perquè creix també tot el sector urbanístic del municipi des de l'Agència Catalana de l'Aigua, per tant, es faci
no podem parar.
Escoltar les peticions.
Sí, és que no podem parar. Mira, ara a Roques Dorades han començat a fer 450 cases. Quan els vam dir s'han fet 450 cases, o s'aniran fent 450 cases, clar, antificarem aquestes aigües a la depuradora del poble quan ja sabem la capacitat que té. Pues bueno, ells han de ser conscients. El que no pot ser és que per una actuació amb aquest tema se freni una economia i un desenvolupament del nostre poble. I això no pot ser. Vull dir, és un poble turístic, un poble que hi ha urbanitzacions, que hi ha un sector constructiu, que després dona molta feina a molta gent, serveis, etcètera, etcètera. Uh-huh. I si hi ha demanda, hem de donar sortida amb aquesta demanda. Uh-huh. I no podem frenar el poble per una sèrie d'infraestructures que ens fa falta.
Uh-huh. Parlem d'aigües residuals, ens traiem les aigües i ens quedem amb residus perquè també s'està treballant intensament en l'àmbit del medi ambient en aquest sentit i el municipi continua sent un dels municipis a nivell de reciclatge líders a les Terres de l'Ebre. De fet, bones notícies, entenc, també en l'àmbit de la gestió perquè doncs, també hi ha novetats respecte a la deixalleria municipal, podríem dir el punt central en tot aquest àmbit dels residus.
Sí, com diem abans, bueno, aquest ajuntament és sensible a tots els temes mediambientals, no? I neteja del poble. Com diem abans l'Antonio, des de que vam entrar han fet un esforç considerable en rebaixar tots els diners que devíem al Cobate. I han pagat molts diners per lo que fa a la gestió dels residus. Com tu dius, som un poble doncs, capdavanter a les Terres de l'Ebre en la gestió dels residus, però encara no reciclem prou bé. Val? Llavors tenim intenció de, d'alguna manera, fer campanyes, sobretot a nivell de restauració, de que vam tindre l'altre dia una reunió amb tècnics del COPAT i del Consell Comarcal, de que bueno, informar els restauradors de que reciclin més, de que reciclin sobretot... El més problemàtic és l'orgànic, no? Que encara no reciclem prou bé. Llavors bueno, tenim intenció de fer una campanya informativa. Inclús i ara estem estudiant de que poguéssim passar nosaltres a recollir la brossa directament als restaurants. I estem estudiant també doncs, la possibilitat de... Estem revisant tot el tema de contenidors, ja siguin els soterrats i els que estan a l'aire. Sobretot ara mateix per començar, perquè no podem ser tan agosarats de fer-ho tot a l'hora, perquè malauradament no tenim tants recursos, sinó que ens estem plantejant que tot el que són els temes dels contenidors que estan a l'aire i que entenem que generen doncs, olors, molèsties perquè els toros als matins a les 5 del matí han de trasladar els contenidors per netejar-los, camions, etcètera, etcètera. Estem estudiant amb els tècnics del Copate de que pugui fer el porta a porta. Vam estar veient situats importants que vas, ostres, aquí no hi ha contenedors, com ho fan això? Doncs pues fan el porta a porta. Evidentment hem de fer una molt bona campanya divulgativa i pedagògica informant a la gent de com funciona això i llavors haurem de demanar una col·laboració al 100% a que els ciutadans, sobretot estem parlant tot el que és la zona antiga, no? Que s'entén els contenedors en l'aire perquè no, per espai no estan els soterrats. I a veure si això mos funciona bé. Això mos fa il·lusió perquè bueno, donaria una imatge més de neteja, que és algo que mos agrada molt, i ja vam fer una campanya l'estiu passat de neteja del poble i donar una imatge més de neteja del poble, però claro, hem de fer una campanya divulgativa que crec que encara no estem preparats per tot això. L'any passat també vam posar contenedors per recollir els olis, uns contenedors de color taronja que hi ha a certes illes, i ara mateix també hi ha... Ja hem estudiat en quins punts del poble posarem. Tenim un contacte amb una empresa de Múrcia que anem a posar una mena de contenedors. Són com uns panels informatius que baix, és a dir, l'empresa realment viu de la venda, de la publicitat d'aquells panels. Però mos posa uns panels gratuïts que són lumínics que la part de baix recollirem pues, el que són piles, bateries de mòbils, bombilles, CDs, tot això. Són uns punts verds que hi haurà uns 10 a tot el poble per començar i a veure si ens funciona bé. Vull dir, estem intentant millorar els temes mediambientals, estem intentant millorar pues, el que serien els disseminats també, que la gent no tiri les brosses on no toca, informarem que hi ha una deixalleria, que hi ha un abocador de verds, i que bueno, ara el que anem a fer ja, a partir d'este mes, és que el que és la deixalleria que està ara, ho gestionava directament l'Ocopate i tenia treballat l'Ocopate, la nostra intenció, ja fa temps de l'any passat que anem detrás, de poder tindre treballadors municipals i així permetre que esta deixalleria estigui oberta pràcticament tot el dia, perquè ara tenim un horari d'hivern, doncs que hi ha dies que al matí no està obert, excepte l'estiu que sí que està obert, massa dissabtes i tot, però ara tindríem treballadors que podríem tindre allà obert de matí i tarda i d'alguna forma fomentar doncs, que la gent reciclés bé, restauriés bé i d'aquí també aprofito aquest moment per bueno, que demanar la col·laboració ciutadana que jo reconec que fa un gran esforç en reciclar, però encara no fa prou. No fa prou perquè doncs, malauradament ens trobem actes d'incivisme. No? Actes d'incivisme vol dir doncs, no tirar la brossa on te toca, tirar-la en terra quan els contenedors... Jo podria entendre de que una brossa no es pot tirar perquè està ple i no hi cap en un moment donat puntual de molta gent al poble, però claro, trobar-te contenedors buits i que la gent tiri la brossa en terra, això no es pot permetre. I claro, a tindré que arribar a multar, no? a sancionar, pues, no ho sé, és molt lamentable tindre que arribar així. Per tant, haurem de fer molta campanya divulgativa, però bueno, si hem d'arribar a posar una sanció, pues, no ho farem, o així de clar. No? Però bueno, la nostra intenció és millorar tot això i ojalà, com deia l'Antoni, tinguéssim més recursos econòmics per a que pugui comprar més maquinària, per a l'estiu pugui netejar els carrers, que és la nostra intenció, eh? Vull dir, ho estem mirant, farem el que sigui, per esgarrapadament que puguem, comprar maquinària, diem, pues, per poder netejar bé els carrers a l'estiu i tot això.
Tot lligat també a la qüestió pressupostària.
Totalment.
Hem repassat moltes qüestions d'àmbit estrictament municipal i, si els hi sembla, parlem d'una qüestió que afecta el municipi, però no exclusivament al municipi, l'N340. Ahir dimarts, al matí, un accident tallava durant tot el matí, fins arribat al migdia, l'N340, entre l'Ametlla de Mar i el Perelló i desviant el trànsit entre l'Ametlla de Mar i l'Ampolla a través de l'AP7. Dilluns s'havia de produir una reunió entre els alcaldes, entre Foment i entre la Generalitat, que no s'ha produït de moment, amb l'entrada del nou govern, que després en parlem, a l'estat espanyol i al nou ministre de Foment, Íñigo de la Serna. Bueno, i una problemàtica continua activa, exacte, perquè diumenge els veïns van continuar amb una altra mobilització, sí, a part de les setmanals que fan a l'Ametlla de Mar, reclamant la gratuïtat de l'autopista per a tothom. Quina visió tenen des de Compromís per la Cala?
Bueno, això segueix igual. Això segueix igual, no? Malauradament, com tu dius, ahir va haver un accident. N'hi ha contínuament amb esta necessitat el 340 perquè està, realment és una de les més transitades d'Espanya. I bueno, nosaltres insistim en el mateix. I d'acord amb el moviment veïnal i totes les demandes dels alcaldes de la zona, demanem l'obertura d'autopista, que autopista gratuïta, ara que han fet, volen fer bonificar els camions i al final han fet unes rotondes xapusseres on simplement el que han fet és interrompre més encara la viabilitat d'aquestes carreteres, retrasar tràfics i bueno, això no serveix de res. Uh-huh. Nosaltres recolzem aquests moviments veïnals, això s'ha l'autopista gratuïta ja, i està enganyifa que volen fer doncs, a camions, no serveix per a res.
Una situació a nivell de rotondes que també es va complicar amb la doble línia contínua, en què finalment i ara han arribat a un acord entre Foment i alguns municipis, en concret dos, perquè hi hagi dos punts de pas de creuament de via, un al Perelló i l'altre a Camarles. Sabem que des del consistori s'havia reclamat a Foment, a la subdelegació del govern a Tarragona, que es permetés alguns pas, sobretot entre el tram comprès entre el municipi i Tres Cales, perquè és un dels passos on molta gent accedeix a les seves finques rurals, als seus trossos. Clar, no sé com agafen també aquest anunci de que hi hagi dos punts a les Terres de l'Ebre on sí que es permet el pas, al creuar aquesta doble línia contínua i, en canvi, d'altres municipis no ho puguin fer.
Tres cops hem anat ja a parlar amb el responsable de carreteres de la província, tres cops li hem estat explicant el que fa el cas, que no pot ser que haguem ficat la doble ratlla amb un cas, amb un punt concret, hem ficat pilons de plàstic perquè la gent, a pesar de que hi ha ratlla, doncs en alguns punts sabem que continuen passant, és normal. I llavors, nosaltres avui per avui hem de dir que el responsable de carreteres de la província de Tarragona no ens ha fet cap mena de cas. Sí que ens va dir, en l'última reunió que vam anar, ens va dir que analitzarien i mirarien d'obrir dos o tres punts perquè pues, bueno, hi ha situacions excepcionals i que mirarien de trobar una sortida perquè la Unió de Pagesos també s'havia... Jo penso que més aviat li va fer més por la Unió de Pagesos amb aquest sentit de dir, escolta, què vols, que et muntéssim alguna cosa? Deixem-nos passar, perquè hem de tindre present que bueno, nosaltres encara tenim aquestes dues rotondes i tenim tres cales que podem anar, que són 2,5 quilòmetres, 2,7 quilòmetres, perquè ho han mirat en cinta. 2,7 quilòmetres està a tres cales, però, per exemple, al Perelló, des del Perelló fins a l'Ampolla, no hi ha cap mena de rotonda, no hi ha res. Llavors, un tractor que vulgui anar d'una punta d'una part a l'altra de carretera, oficialment se n'ha d'anar del Perelló, se n'ha d'anar a l'Ampolla,
i tornar
a la volta i tornar a pujar. I això, i la reflexió que li van fer al responsable de carreteres, va dir, escolta, mira, ara nosaltres, el poble, ens trobem que hem d'anar, que surtes d'un tros i has d'anar al poble. I com que no pots travessar la carretera, te n'has d'anar fins a la rotonda de la gasolinera que tenim al cap del terme. Cada vegada, m'he trobat ja dues o tres vegades, tractors que pugen del Perelló, que baixen, que passen per la carretera. Cada vegada que un camió ha d'adelantar amb un tractor i si el troba amb un arcent una mica estret, per exemple, quan passes per damunt del pont del barranc de l'Estany,
on ahir va haver precisament aquest accident,
doncs, bueno, allí és més estret, el tractor ha d'aixafar el que és la carretera, o sigui, la via ràpida. Si hi ha un camió, ha d'aixafar la doble ratlla i se n'ha d'anar a l'altre costat. És més perillós, perquè un tractor ha de fer des del poble fins a la rotonda i tornar a vindre, tots els camions que l'adelanten, tots aquests camions han d'aixafar l'altra ratlla, o sigui, l'altre arcent, perquè no ho poden fer d'altra manera, que és més perillós que en un moment donat un tractor amb tot el coneixement del món, perquè mai ha passat res en tractors, poguéssim atravessar la carretera en determinats camins, o que el tractor este hagués d'anar per l'arcent des del poble fins a la rotonda de la gasolinera i tornar al poble.
A més, una carretera tan transitada que el que fa és retardar encara més la circulació i ja no diguéssim a l'estiu, tot el que ha suposat aquestes rotondes a l'estiu.
Pues bueno, això és el que no s'acaba de veure. Ara estem esperant, aviam si nombren el nou subdelegat del govern i anirem ja a parlar personalment i li explicarem el que li hem explicat al responsable de carreteres, que per favor... I ja li han presentat per escrit, li han fet tota classe de sol·licitud, però bueno, no, segur que és molt més còmode dir ratlla i vés a voltar per aquí o vés a voltar per allà.
Estem ja fora de temps, abans d'acabar, però m'agradaria puntualitzar una mica quina és la visió que en tenen de Compromís per la Cala del nou govern espanyol. D'obligat compliment que en parléssim una mica, perquè no deixa de ser també l'agenda política. No sé si més pròxim o més llunyà.
No sé, què he de dir? Más de lo mismo? Más de lo mismo? No sé, què hem de dir d'esta gent? Vull dir, no sé què passarà aquí. No sé què. Jo crec que durarà un any i pico i ja està, hi haurà eleccions anticipades. És el que es preveu, no? Perquè això no sé, tot això és insostenible. Però, bueno, no sé, quin tipus de gent? Vull dir, gent, los grans, los que estaven, seguixen estant, lo d'economia, lo d'hisenda, per més inri la Cospedal... Els dos pesos pesants que, bueno, no sé com acabarà això. Jo crec que acabarà malament.
Hi ha un refrán que es pot explicar en molts de casos, però, bueno, en aquest cas també se complix. Diu que la mona, por mucho que se vista de seda,
mona
se queda. I este és un tema que, bueno, i este és un exemple que se pot aplicar.
Nos esperen més retallades,
per moltes variacions i per molt bones intencions que digui, de diàleg. Escolta, per molt que te fiques sedes.
Lamentable, però és així.
Dins de la seva formació hi ha persones provenents del cercle socialista que els hi semblen també l'abstenció en bloc del PSOE, el vot contrari del PSC, que ha facilitat precisament aquesta investidura.
Nosaltres, ja saps que, bueno, per lo menos hi ha algunes persones que estan al PSC d'aquí a Catalunya. Quan ens van preguntar, vam dir que no, i que arribaríem les conseqüències fins on arribarien. I llavors jo crec que el Partit Socialista Català, que doncs, vaig sentir unes paraules d'Iceta que va utilitzar dues o tres vegades reagrupament, la paraula reagrupament, i que era l'antic Partit Socialista Català, que no era del Partit Socialista PSOE, sinó que era el Partit Socialista Català, i d'alguna manera pues, bueno, l'esperit d'aquell Partit Socialista reagrupament que teníem aquí a Catalunya potser ha ressuscitat alguna cosa, amb el sentit de dir, escolteu, nosaltres som autònoms, nosaltres som un partit que volem prendre les nostres decisions i que ens heu de respectar les decisions que poguéssim prendre des d'aquí a Catalunya. Penso que l'utilització dos vegades de la paraula este reagrupament anava per aquesta direcció, però bueno.
Desgraciadament, los ho vaticino una davallada brutal de milions de vots al Partit Socialista Obrer Espanyol. D'alguna forma, el PSC també penso que s'ha equivocat moltes vegades, això des d'un punt de vista des de fora, i bueno, han pagat les conseqüències i ara pues, bueno, crec que el PSOE també s'ha equivocat i bueno, els electors els ho faran pagar, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Mm-hmm. Antoni Espuny, regidor d'Hisenda i d'Obres i Serveis, també primer tinent d'alcalde. Maria Marçal, tercera tinent d'alcalde, regidora de Medi Ambient i de Formació i Treball. Moltíssimes gràcies per haver acompanyat avui en la representació de la Formació Municipal de Compromís per la Cala en aquest espai del Parlem-ne. Gràcies i fins a pròxima.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres també ens acomiadem d'aquesta edició. La setmana vinent hi seran aquí els portaveus d'Esquerra Republicana de Catalunya. Mentrestant, que tinguin una molt bona setmana.